matí. Són ara les 9. Repassem les qüestions destacades d'aquest matí de divendres. El govern espanyol aprovarà avui el seu pla econòmic davant la guerra a l'Orient Mitjà. Serà en un Consell de Ministres extraordinari. Pedro Sánchez el presentarà a les 11. Mentre el barril de Brent se situa en aquests moments en els 108 dòlars, després que hi pujàs i s'enfilàs fins als 118 dòlars.
Una situació que fa pujar el preu dels carburants, tant de la benzina, prop d'un 15%, com el del dièsel, entre el 25 i el 30%, des del passat 27 de febrer. En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, el president de l'Associació de Benzineres de la Pimem, Rafael Mates, preveu una tendència a l'encariment generalitzat.
El preu del petroli, que ara està a 108, ha pujat de 107 a 108 ja avui de matí. El preu del petroli se mantingui amb una tendència a pujar, per tant, aquests preus se mantindran amb una lleugera tendència a pujar mentre tot això se mantingui. Torno a repetir. Jo no estic predient el que passarà al futur. Jo estic dient el que és previsible si s'estat o cu o no canvia.
I avui serà el darrer dia de vaga de metges que fins ara ha causat la suspensió de més de 300 operacions i de prop de 15.600 proves diagnòstiques i consultes. Ahir mig miler de facultatius varen sortir al carrer a Palma contra l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat.
Les mobilitzacions iniciades al febrer es repetiran una setmana cada mes fins al juny. El president de Cimeval, Miguel Lázaro, demana al govern central que reprengui la negociació.
El impacto de la huelga es muy pernicioso. A mí me duele ver las operaciones que se están anulando y me duele porque nosotros llevamos 31 años sin hacer huelga. O sea, al médico no le cuesta mucho hacer la huelga. Esto es un llamamiento al gobierno para que nos llame a negociar. Queremos negociar. La huelga se parará cuando haya negociación real.
Els facultatius reclamen una jornada de 35 hores, millores en les guàrdies i més reconeixement professional.
I avui també vos expliquem que les Balears, centenars de camins de titularitat pública, continuen encara amb el pas barrat. A Mallorca en són més de 300.
Estan tancats malgrat que l'any 2018 es va aprovar la Llei Balear de Camins Públics, que obliga els ajuntaments a aprovar catàlegs. Per denunciar-ho, aquest diumenge s'han convocat accions reivindicatives a totes les illes. Joan Oliver és el portaveu Pro Camins Públics.
De cada vez se nos acota más los espacios y el derecho del ciudadano a transitar libremente por caminos de la Serra de Tramuntana, que sabemos que está reconocida dentro de como patrimonio de la UNESCO y de la humanidad.
I queden en llibertat tres dels quatre joves detinguts després d'una braga apunyalades a la sortida d'una discoteca a De Palma. L'altre, que és menor d'edat, ha quedat a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets varen ocórrer la matinada de dia 24 de gener al barri de Sant Dioteria, quan dos grups es varen barallar a la sortida del local.
El menor, que se sospita que és l'autor material de les punyalades, que ha passat a disposició de la Fiscalia, va apunyalar presumptament amb un ganivet i per l'esquena dos dels seus oponents, que no van tenir oportunitat de defensar-se. Els va propinar fins a 5 ganivetades a zones vitals com el coll i l'esquena, i l'agressió va continuar malgrat que les víctimes ja estaven en terra.
I els musulmans posen avui punt final al Ramadà, i la comunitat resident a les Balears ho ha fet amb oracions col·lectives.
Aquest que sentiu era l'ambient fa només uns minuts al poliesportiu Germans Escales de Palma, on s'hi han reunit centenars de persones des de primera hora del matí.
Sí, o sigui, sabran les filles de Ramadan i, clar, duim tot un mes dejunant i aquest dia justament és el dia que no dejunam, saps? Ningú dels musulmans dejuna, per tant, se fa un berenar especial en sa família i tal, i després per la rebaixa pues, tens o rebaixa llibre o pots fer el que vulguis.
Entonces cada uno tenemos que venir aquí para rezar. Y después de rezar tenemos que salir entre nosotros. Hasta el año que viene.
Ya 30 días, ya siendo Ramadán, ya ayer acabó, hoy día fiesta, ya he venido con familia, con mi mujer y hija.
Son ara les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. I un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Començam aquest divendres. Ho fem en 13 graus de temperatura. Esperam alguns núvols més, pràcticament sobretot de cara al capvespre. Possibles pluges, en aquest cas a les Pitiüses, en un dia important. Avui comença la primavera, una de les estacions preferides per la població perquè anuncia l'arribada del bon temps. Oficialment arranca a les 15:46 hores i es perllongarà durant gairebé 93 dies, fins a les 10:24 del 21 de juny. Avui coneixerem alguns detalls de com serà aquesta primavera amb l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET. L'actualitat del dia passa per la política, per el Consell de Ministres Extraordinari, que coneixerem avui, sobretot les mesures, aquestes que tant han parlat els darrers dies. El govern aprova el seu pla econòmic per fer front a la crisi que està causant la guerra a l'Orient Mitjà. La proposta de l'executiu de Pedro Sánchez arriba amb un preu de la benzina disparat i amb l'anunci que ja podem definir de la baixada al 10% de l'IVA dels carburants en aquest pla de mesures per la guerra de l'Iran. Això sí, encara no se sap si hi haurà alguna protecció per als inquilins d'habitatge de lloguer, com reclama Sumar. Recordem, és un Consell de Ministres extraordinari en què les mesures s'estan definint, però tot podria apuntar que algunes seran iniciatives urgents destinades a alleujar la pressió de l'encariment de l'energia. Si sabem que el denominat Pla de Resposta Integral inclourà tant mesures estructurals com conjunturals. A més de possibles mesures dins l'àmbit energètic, com les que explicàvem abans, un altre dels que es pot veure també impactat és el sector agroalimentari, amb ajudes al camp, un dels principals afectats per la pujada d'aquest preu de la benzina i el gasoil. I una cosa que també podem definir és que no es rebaixarà l'IVA dels aliments. És una mesura que sí es va aplicar durant la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna, però que en aquest cas, de moment, del manco no s'aplicaria. El govern considera que ara per ara l'impacte del conflicte es concentra principalment en el cost de l'energia, en el cost dels carburants i no tant en la senalla de la compra. Sense deixar de banda les mesures per pal·liar aquesta crisi provocada per la guerra, avui ja podem dir que es coneix la decisió del Banc Central Europeu respecte, Joan, als tipus d'interès.
Així és, Marta, bon dia. La guerra també ha fet que el Banc Central Europeu elevi 7 dècimes la seva previsió d'inflació el 2026 a l'eurozona. Passa de l'1,9% al 2,6%. Es mantenen els tipus d'interès en el 2% a l'espera que es vegi com afecta la guerra a l'Orient Mitjà en aquesta inflació. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat que vigilaran en les properes setmanes com es desenvolupen el tancament de l'estret d'Hormuz i també els atacs sobre infraestructures energètiques que d'alguna manera empenyen a l'alça els preus del petroli i també del gas. Tot això, de moment, recordem, ha decidit no pujar el tipus d'interès i d'aquesta manera s'alinea així amb la resta de supervisors de la política monetària del món. Parlarem avui d'aquesta comissió i d'aquesta decisió amb Cristina Borrallo, portaveu d'Asofin, advocada també de Futur Legal, l'associació d'usuaris financers Asofin, com sempre, mos manté el quid de la qüestió dels temes referits a l'economia.
Vos contam també que comença la primavera d'aquí només unes hores, com explicam just a l'inici, i amb aquest motiu se celebra, això sí, demà, el Dia Internacional del Bosc. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Avui teníem ambientació musical a càrrec de Vivaldi, i és que enguany aquesta edició du per lema Boscos i Economies i vol visibilitzar el paper essencial que tenen com a motor de la prosperitat econòmica els boscos. Un bosc és una autèntica font de biodiversitat, però sovint la població no és conscient de l'impacte que pot tenir no preservar-los. No existeix una xifra sobre la quantitat d'abocadors il·legals a les Balears. Els darrers recomptes són de 2010, i en aquell moment la xifra d'abocadors il·legals només a Mallorca era de 100 unitats. Ara podria ser molt superior i avui la mitjana de denúncies de persones que detecten aquestes concentracions de fems és de 300 denúncies cada any. Avui parlarem de la importància de preservar aquest patrimoni natural en la degana del Col·legi d'Enginyers Forestals, Carolina Rodríguez.
Amb l'arribada de la primavera reapareix aquesta idea popular de que la sang altera i s'usa per explicar de tot més energia per part de les persones, més sociabilitat, també més irritabilitat, perdoneu, o impulsivitat. Què canviem d'ànim?
Una mica de tot, Marta. Des de la psicologia l'interès no està tant en el refrany, sinó en l'evidència científica. Hi ha una cosa real darrere aquesta sensació col·lectiva d'acceleració o es tracta únicament d'un relat cultural que es refereix i que es repeteix cada any? Idò, la resposta és clara. Sí, existeixen mecanismes biològics i psicològics plausibles i avalats per diferents estudis, però no impliquen, això sí, que la primavera ens torni bojos. Avui ens visita el psiquiatre José Carbonell i amb ell analitzarem aquests possibles canvis d'ànims. No sé si vos heu despertat avui d'una manera diferent o si ja heu notat els efectes de la primavera en aquests dies previs, perquè ja han notat una temperatura una mica més elevada, més soleat, els dies més llargs...
Jo estic igual. I tu, Maroto, has notat ja...
Mira, jo ho he notat perquè m'he aixecat avui amb un ull molt inflat, que crec que és símptoma de primavera i d'al·lèrgia. Supos que m'ha afectat una mica en aquest sentit, en això.
Jo encara no ho he notat perquè comença a les 15:46.
Fins en aquell moment...
Però tu sempre has estat una dona molt previsora, Marta Grau. Tu sempre t'has avançat en els esdeveniments.
De moment no ho he notat, però qui sap si a partir del migdia, no? Canvien els estats d'ànims, les emocions... En tot cas, tenim una frase del dia que versa precisament sobre aquesta estació.
Així és, la frase d'avui és de l'escriptora canadenca Lucy Moe Montgomery, autora de Aina de les Taules Verdes, un gran personatge de ficció, que un dia va dir que una cosa és segura en aquest món, sempre hi haurà més primaveres.
I a banda de que sempre hi haurà més primaveres, que és una frase molt positiva, per cert, perquè ens ve a dir que sempre hi ha altres oportunitats, de què parla tothom avui?
I de tothom parla, Marta, de la identitat de l'artista Banksy, que ara ja se sap qui és. L'artista més misteriós del món podria haver deixat de ser anònim. Una investigació recent de l'agència Reuters apunta que darrere del nom de Banksy hi hauria Robin Cunningham, un home britànic nascut a Bristol als anys 70. Segons aquesta investigació, el suposat artista hauria utilitzat durant anys una altra identitat, la de David Jones, un nom molt comú al Regne Unit, per evitar ser reconegut. El treball periodístic es basa en documents judicials, fotografies antigues i fins i tot un arrest a Nova York l'any 2000 que inclou una confessió signada amb aquest nom. També s'han analitzat moviments i viatges, com la seva possible presència a Ucraïna, coincidint amb l'aparició de murals atribuïts a Banksy. Tot i això, la identitat no està confirmada oficialment. El seu advocat nega part de les conclusions i defensa que mantenir l'anonimat és clau per protegir l'artista i la seva llibertat d'expressió. De fet, durant dècades s'han fet moltes especulacions, inclosa la teoria que Banksy podria ser més d'una persona o fins i tot que hagués fet feina en col·laboració amb altres artistes com si fos una mena d'autor col·lectiu. El debat ara va més enllà del nom. Cal saber qui és Banksy, o precisament el seu misteri forma part de la seva obra. Sigui com sigui, el que és clar és que l'artista que ha sacsejat el món en les seves obres crítiques i provocadores pot ser, malauradament, ja no és tan invisible. I volia demanar-vos si vos preocupa saber qui és o només vos importa la seva obra. Ara que aquest dia està aquest debat sobre la taula arran d'aquelles disculpes que va demanar Rosalía per Picasso, de separar obra i artista, Banksy, en aquest sentit, sí que ha intentat sempre que només es fes la seva obra i que ell no comptés per res. També és una molt bona manera de preservar no només el misteri, sinó també el teu llegat. Si no saben qui ets, tampoc te poden criticar per allò que has fet.
Exacte, això t'anava a dir. Sense saber qui ets, difícilment te poden criticar o poden anar a cercar si tens qualque cosa a darrere fosca que te pugui enfosquir la teva obra. Jo no sé si ara perd una mica de sentit el fet de que coneguem la seva identitat, no sentit a l'obra, perquè evidentment si t'agrada, t'agrada i ja està, però sí que aquell efecte de per aquí ha passat aquest artista, en Banksy, no sé, no, en el final no cap de saber molt bé com ho he de pronunciar, perquè tota la vida ho han dit malament.
És Banksy.
Tothom
ho diu malament.
Jo deia Banksy.
Exacte.
Perquè també és, de vegades les consonants se mesclen.
Jo crec que perds una mica d'aquest romanticisme, no? D'aquest misteri, d'aquesta fantasia de poder imaginar per aquí ha passat, ostres, jo era en aquest país o en aquesta ciutat quan ella era, vaig sortir d'un concert i vaig veure una obra seva, no sé, evidentment supos que hi havia molt d'interessos en saber qui era, i també no
i
sé
vos
si...
ho acabeu de creure? Que
és... A dir, és que no sé si mos ho podem acabar de creure,
però
bé.
Tenc dubtes, perquè no és la primera vegada que s'especula si és aquesta persona, si és una altra. També se parlava d'un cantant d'un grup musical en concret, o sigui, s'han dit tantes coses sobre Banksy.
I de tota manera...
Què te costa més, Banksy o podcast?
Jo crec que són dues coses, perquè te record que la darrera entrevista que vaig fer per parlar d'un podcast vaig dir postcat. Per tant, no passa res. No, però jo volia demanar-vos si en Banksy mos interessa més per aquesta pàtina de misteri que té no sobre qui és, que ha donat una altra visió a la seva obra.
No sé totalment allò que t'estic explicant, que jo crec que ara no és que perdi sentit la seva obra, però sí que aquest efecte misteri,
no,
romanticisme...
Li van donar importància precisament perquè tenia aquest punt Robin Hood misteriós.
Sí, totalment. A més, perquè la seva obra és molt crítica, no? És molt de denúncia, de reivindicació... també hi havia aquest altre factor que era com una espècie de Robin Hood de la pintura i de l'art que deixava el seu segell amb una crítica social, política, etcètera, etcètera.
Fixeu-vos que també hi ha les dues cares de la moneda, perquè hem parlat a vegades de com, si de sobte apareix un mural de Banksy de vora casa teva, es torna viral, concentracions de persones que se volen fer un selfie, hi ha llocs determinats del Regne Unit que estan farts ja de tenir determinades obres perquè la gent les vol viralitzar, o sigui que també té aquest punt, no?, de que la gent ho veu, el missatge de crítica és molt present a les obres de Banksy, i jo crec que perds, en certa manera, el misteri, sabent la identitat que hi ha al darrere. No sé, de moment poden confirmar que és aquesta persona, però...
T'ha fet misteriosa?
Jo no.
I t'has creat com un alter ego?
El que veus és el que hi ha. No sóc de misteris.
Després d'aquestes declaracions impactants, jo és que no me sent capaç d'afegir res...
Avui parlarem
el que veus és el que hi ha, vai, Marta Grau.
No, talment. Hi ha gent que sí, que sap amagar o que guarda secrets o que, evidentment, no se mostra de la mateixa manera o que t'atorbes un poquet en conèixer les persones. És veritat, això depèn del caràcter de cadascú. En tot cas, parlarem d'aquesta identitat misteriosa de Banksy, si realment és aquesta persona o no, del que pot suposar el misteri a les obres d'art i també de separar l'artista de l'obra d'art, que hem parlat més d'una vegada en aquest programa. Tot això i molt més. En la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Anas Barnussu i Yolanda Ruiz a la producció. Començam això que ens agrada dir, el cap de setmana. You've so much to say, and you've so much to do, and everyone's waiting. Yes, it's all up to you. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio. Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia, començant per saludar els companys que avui analitzaran l'actualitat amb nosaltres. S'incorpora en aquest equip de tertulians Àngeles Duran, presidenta de l'Associació de Periodistes i professora del CSAC. Àngeles, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, gràcies, en aquest espai de tertúlia.
Un plaer.
I ja veterans d'aquest espai, Edu Colom, el periodista. Com va, Edu?
Buenos días y bienvenida, Àngeles, a esta tertúlia, que siempre es muy amena. Seguro que ya la enriquece.
Dies més, amb més tensió que altres,
bueno,
això també s'ha de
bueno,
dir.
Sempre la discrepància, sempre és buena.
Exactament. I també ens escolta Josep Pons Fraga, editor del Diari de Menorca, des d'aquesta illa. Josep, bon dia.
Molt bon dia i també benvinguda a Nàgeles Duran, de la qual tinc l'honor de formar part de la directiva de l'Associació de Periodistes. Àngeles, Angie, benvinguda. Gràcies.
Gràcies, Josep.
Dit això, començam, companys, inevitablement amb el focus en aquesta sessió, en aquest Consell de Ministres extraordinari, molt pendents d'aquestes mesures que pugui anunciar el president del govern, Pedro Sánchez. La proposta arriba amb preus disparats, ho hem comentat abans, amb el preu de la benzina alt, amb l'anunci que ja podem avançar d'una possible baixada del 10% de l'IVA dels carburants en aquest pla de mesures contra la guerra d'Iran. Encara no se sap si s'inclouran algunes mesures relacionades amb la vida amb la reducció del lloguer, això està pendent per definir. S'està produint just en aquest moment, començarà a les 9 i mitja i serà a partir de les 11 quan hi hagi una roda de premsa i Pedro Sánchez pugui explicar als mitjans de comunicació en què consisteixen aquestes mesures. Sabem, el manco, aquesta davallada del 10% dels carburants, no se contempla, Àngeles, una davallada de la setmana de la compra. De moment s'està esperant respecte a reduir l'IVA dels aliments, com va ocórrer la guerra d'Ucraïna. De moment aquesta mesura mesura no se planteja, però què podria anunciar, a banda d'aquesta reducció de la benzina? Què espereu que es pugui concretar en aquest anunci de mesures?
Bueno, yo creo que sí que se podría o se debería concretar en una bajada de o una contención de esos precios de los alimentos. El alimento es algo básico, todos comemos, necesitamos comer, y esa subida en la cesta de la compra, que además tiene un impacto muy grande siempre en Baleares, precisamente carecido por el transporte. Nosotros tenemos un grave problema con el kilómetro cero. Deberíamos en estas tierras menos construcción y más plantación, ¿no? Cuidado con la construcción, esa VPO, etcétera, pero que nos impide un kilómetro cero porque no cuidamos mucho el sector primario, ¿no? Entonces, creo que sería muy conveniente esa bajada de alimentos básicos. Y desde luego sí me parece también muy acertado si se aplica ese 10%, al menos un 10% en el tema de los carburantes, porque es una medida también muy universal. Todo el mundo necesita trasladarse. Esto tendría un impacto incluso en el transporte público, que podría hacer, sería bueno que la gente utilizara más el transporte público, pero a lo mejor no tenemos la infraestructura tampoco suficiente. Ya sabemos cómo pasan esos autobuses del TIB llenos sin parar en la parada que le toca, ¿no? Porque están saturados. Entonces, los alimentos van a tener un impacto también si no se bajaran los precios de los carburantes, porque el transporte hasta las islas cuesta muchísimo, con lo cual, pues creo que abordando los dos aspectos, al menos habría algo para ayudar a las familias. Sánchez no puede hablar contra la guerra, no puede lanzar esa consigna de contra la guerra y no hacer nada, no se lo puede permitir, no establecer medidas, ¿no? En España, en este caso.
Ángeles, diu, ser conseqüent davant aquest no a la guerra, especificar ben si aquestes mesures podrien ajudar la població. Edu.
Bueno, yo creo que llega con cierto retraso. Yo creo que las medidas deberían haberse aplicado ya, y yo espero o esperaría que las medidas tuvieran una fuerte carga impositiva, es decir, que fuera a través de la vía fiscal. Evidentemente, reducir impuestos a los productos básicos, creo que es una medida que debería aplicarse no tanto de forma coyuntural, sino estructural. Es algo que se viene reclamando gran parte de la población, además así lo expresan en las urnas, porque están apoyando mayoritariamente a un partido que propone que se rebaje esa carga fiscal o impositiva sobre alimentación y productos básicos. Obviamente, rebajar el impuestos a los carburantes, lo que se supone que tiene que llevar aparejado es una reducción del precio de los alimentos, o al menos un freno del incremento de precios, porque bajar luego no bajan, ¿no? Que es algo en lo que debería estar...
Repercuteix de forma indirecta en el camp. O sigui, reduint el preu de la benzina, el banco alleugeria la pressió que està vivint el camp, que és un sector...
I el sector de transportes, ¿no? Que al final repercute en el precio de los alimentos. Però hay que estar vigilante en que realmente la cesta de la compra baja. Lo señalabas antes, ¿no? La cesta de la compra es esencial. Y yo creo que la vía más rápida que tiene el gobierno es la de reducir esos impuestos, el IVA, que hay que recordar que en algunos productos que se pueden considerar básicos sigue siendo del 21% y es muy elevado, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tendría que esperar de un gobierno y no tanto ir por la vía del subsidio, de la ayuda a determinados sectores concretos para que no incrementen precios. Yo creo que al final la forma más democrática de aliviar a la gente la situación de una inflación que puede ser desbocada, el Banco Central Europeo decía que si la guerra se enquista, podemos ver escenarios de inflación en Europa de 6%. Eso es muchísimo. Obviamente, si la guerra de Irán se enquista, que eso significa que durase meses, cuando la previsión de los expertos es que no dure tanto, ¿no?
Josep, que t'he escoltat que volies intervenir.
Sí, jo volia també afegir. Penseu que hi ha tres etapes diferents. Ahir, la Comissió Europea, en von der Leyen, va aprovar un primer paquet de mesures. Avui, és el Consell de Ministres del govern PSOE i Sumar. Esperem que PSOE i Sumar s'hagin posat d'acord, perquè hi havia unes discrepàncies amb el tema de lloguers i amb una sèrie de mesures que Sumar volia aplicar i que el PSOE no hi venia d'acord, i finalment ha de ser els governs de les comunitats autònomes. A partir d'aquí, aquesta triple actuació no té sentit amb el que diu, per exemple, el PSOE Marc Pons, que el govern balear, la senyora Provenç, es tenia que haver avançat. No. Primer, Europa, segon, el govern d'Espanya, i tercer, cada comunitat autònoma. I acabaré en la línia de Edu Colom, que en el cas de Balears, les mesures han de ser estructurals, perquè a dia d'avui encara no tenim una resposta ni del govern d'Espanya ni de la Unió Europea dels costos d'insularitat, que amb el tema del fet insular, les benzines, carburants, tenen un sobrecost que hauria de ser finançat i compensat íntegrament pel govern d'Espanya i per la Unió Europea. Esperem avui a les 11 a veure quines mesures anuncia Pedro Sánchez i a partir d'aquí cada comunitat autònoma tindrà un marc per establir les seves actuacions.
De totes maneres, ara que deies el tema de l'alimentació, alguns productors i distribuïdors deien que ara mateix no s'està notant encara, però que sí que se notarà a partir del mes d'abril. Ho donaven pràcticament com un fet.
Bueno, yo quiero verlo en la cesta de la compra, porque cada vez vas a comprar y cada vez esa cesta es más cara. Te llevas menos, ya sabéis la estrategia, ¿no?, que hubo durante la época de COVID incluso, de reducir el producto en la misma bolsa con mucho menos producto y además subiéndote un poco los céntimos, ¿no? Antes, Marta, hablabas del tema del impacto en el campo. El problema del campo es que el agricultor, el ganadero, se lleva muy poco. El problema es la especulación que hay por en medio. Los intermediarios son los que más beneficio obtienen. Nosotros deberíamos cuidar muchísimo, todos los dirigentes, los propios ciudadanos, deberíamos cuidar muchísimo a las personas que están trabajando el campo y que nos permiten comer sano, en vez de producto cada vez más procesado, etcétera. Y es verdad que, bueno, ha habido tractoradas hasta en Madrid, hay un caso...
Es que ya parteixen d'una situació difícil.
Horrorosa.
Clar, no, con, és agreujar una situació que ja...
I con trabas en Europa, que luego se importan productos de otros países extraeuropeos a precios ridículos y donde no se pone ninguna traba burocrática, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Y solo añadir el tema de los alquileres. Si hay alguna medida para los alquileres, yo creo que en ese caso es muy importante, cuidado, que no se impongan medidas de contención de precios de cara al... Tendrán que ser en forma de ayudas o reducciones fiscales, pero lo que no puede ser es que se le cargue ese peso al propietario que alquila la vivienda, porque entonces le estamos perjudicando dos veces, ¿no? Entonces, a ver cómo sería esa contención.
Sería un error no contemplar ayudas en habitatge.
No, sí, se contemplan, lo que digo es que tienen que contemplarse de manera que no le impacten al propietario de la vivienda, que también tiene sus problemas, quiero decir. Y entonces, no le puedes pedir un esfuerzo al propietario de la vivienda, su esfuerzo, porque es doble esfuerzo. A él también se le sube el precio de la cesta, etcétera. Donde debería meterse manos, yo ahí sí creo que sería bastante más radical, es con la electricidad, porque las eléctricas han ganado dinero a expuertas, o sea, les han salido el dinero por todas partes. Ahí es donde
además veníamos de un invierno donde ha habido mucho viento, entonces se nos decía que iba a ser una primavera de energía barata. De todos modos, Ángeles señala una cosa que genera controversia, es realmente luego está la responsabilidad del consumidor. Al final es una pesquería que se muerde la cola. Hablo de la cesta de la compra con el producto local, porque lógicamente si las familias van asfixiadas van a ir el producto más competitivo. El producto más competitivo no es el producto balear. Lo hemos visto en el tema, en el sector lácteo. Y aquí yo creo que la administración pública ha hecho una dejación negligente de funciones durante décadas. Ya no hablo de un gobierno concreto, de un signo político. Durante décadas, el campo, el sector lácteo, por ejemplo, el sector ganadero, balear, especialmente el mallorquín, se ha ido muriendo, ha ido languideciendo. El menorquín resiste, Pep nos lo puede explicar mejor desde allí, pero también sufre mucho, ¿no? Yo lo sé de primera mano, los ganaderos están asfixiados, se encuentran con unas trabas burocráticas y unos muros que son, desde luego, como poco desalientan a continuar con su actividad. Y al final, claro, el consumidor final, ¿qué va? Va al supermercado, va asfixiado porque no llega a fin de mes, va a elegir el producto más barato. Si ese producto viene de la otra parte del planeta, como vamos a ver ahora con el acuerdo de Mercosur, pues es complicado. Por tanto, es una pesquería que se muerde la cola, que creo que hay que abordar desde el punto de vista estructural. Y yo creo que los impuestos tiene mucho que decir el gobierno, porque no hay que olvidar y no hay que perder de vista, ya con esto concluyo y doy paso a Pep, que al final la inflación repercute también en los ingresos del Estado. El Estado recauda más IVA porque es proporcional, es porcentual. Por tanto, creo que eso merece un replanteamiento.
Una darrera valoració, Josep, abans d'anar a la publicitat.
Molt breument, per dir el Nedo Colom. El que no té sentit és que el 95% de la llet que es consumeix a Balears es produeixi fora de Balears. I això passa amb molts altres productes del camp del sector primari. Amb l'Arcamut Salvant, perquè feia un formatge que té denominació d'origen i que és un producte d'una certa qualitat. Però escolteu, la llet que consumim a Balears, tant els ciutadans, els més de 1 milió d'habitants que vivim, com els, tots els milions de turistes que rebem, la llet s'hauria de produir aquí. No té sentit que s'hagi de dur fora. I quan dic la llet, dic el formatge, dic molts altres productes de primera necessitat. I per què? Perquè produir a Balears és molt més car que produir a la península o altres països, fins i tot fora de la Unió Europea. Mentre produir i transportar els productes nostres, el producte local, no sigui el mateix a Mallorca, Menorca i Eivissa que a la península i la Unió Europea, el sector primari de Balears està condenat a la desaparició, desgraciadament.
Clar, apostar per el producte local és el gran repte, no? I sempre queda molt bé dit de paraula, però i la realitat, la gent compra producte local? És una bona pregunta. Àngeles apuntava el tema de l'habitatge, no? I, si vos sembla, just després dels anuncis parlarem de l'habitatge de protecció oficial, perquè la pregunta és, podria estar en risc? Ja els constructors han anunciat el perill, sobretot per la pujada dels preus del material de construcció. Ho abordam, si vos sembla, tot d'una, després del bisturí i una petita pausa per publicitat.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del día ayer eran las listas de viviendas que andaban haciendo los socialistas del Ayuntamiento de Palma sobre sus compañeros populares y voxistas, la de hoy no cesa, como el mar. De aquellos barros en los que se pedía el otro día al gobierno el listado del sueldo de los médicos de Baleares por encima de los 100.000, a la de hoy. Ahora tocan las listas de los llamados y llamantes desempadronados. El PSOE de Palma pide una investigación interna de los desempadronamientos de oficio ejecutados por CORT. Eso dice el titular. Denuncian que desde 2024 el ayuntamiento ha dado de baja a casi 15.000 personas. Pero vamos a ver, ¿hay alguien ahí fuera que entienda que un ayuntamiento no desempadrona a nadie? ¿Qué es el ciudadano el que debe acreditar que vive en el lugar en el que está empadronado? ¿Qué es el propio ciudadano el que se desempadrona simplemente por no figurar en el domicilio en el que consta su empadronamiento? ¿Hay que explicarle a alguien que un ayuntamiento está obligado a controlar quién está inscrito en su municipio y que si cumples con los requisitos nadie puede evitar que estés empadronado? Si el telón de fondo de la noticia y de la denuncia es criticar que con esa medida se deja sin beneficios sociales a los irregulares, algunos probablemente tan importantes para los denunciantes como el derecho a voto, resulta por lo menos curioso que mientras gobernaron esos quejosos, esa es la realidad, entre los años 21 y 23, el mismo ayuntamiento desempadronó a 11.553 personas. Eso sí, entonces lo llamaban dar de baja de oficio. Y ya el lunes, siempre reales. Más.
Les 9 i 34 minuts. Continuem aquesta tertúlia, avui amb els periodistes Àngeles Duran, Edu Colón i Josep Pons Fraga, abordant aquesta actualitat que passa, sobretot, per la notícia del Consell de Ministres Extraordinari, de les possibles mesures que anunciarà el president del govern, Pedro Sánchez. Recordem que serà a partir de les 11, on hi hagi aquesta roda de premsa als mitjans de comunicació i se puguin concretar amb ells quines són exactament i de quina manera s'abordaran. Ja saben que hi ha una reducció de la benzina del 10% a l'IVA dels carburants, però s'està pendent de definir quines seran les possibles altres mesures si tindran a veure amb l'habitatge. I just abans dels anuncis estàvem parlant de l'habitatge en concret i de com alguns habitatges, en aquest cas els de protecció oficial, podrien córrer a perill. L'Associació de Constructors ha alertat que 1.200 habitatges protegits podrien quedar aturats per mort de la guerra. El motiu és molt clar, és l'encariment dels materials. Abordem aquesta qüestió. Si una cosa ens preocupa aquí a les Balears, començarà per tu, Edu, és l'habitatge.
Sí.
Una de les solucions a l'habitatge, en parlant més d'una vegada, seria els habitatges de protecció oficial, augmentar el parc d'habitatge de les VPO, però i si perillen aquestes 1.200, que no és una xifra tampoc altíssima, perquè no seria la solució, però és una ajuda important, i si perillen aquestes cases de protecció oficial?
Bueno, lo primero, creo que la guerra de Irán y la crisis que ha desatado todavía... Es pronto para poder ver el impacto que tendrá en este sector, ¿no? Yo ahí, lógicamente, los constructores van a defender lo suyo, porque las viviendas de protección oficial, al tener precio tasado, dejan poco margen, y lo que no quieren es iniciar proyectos para perder dinero, ¿no? Es algo que es comprensible, claro. Pero creo que es de momento es algo precipitado. Efectivamente, 1.200 viviendas no son... No debo decir que no son nada, pero no son mucho. Es simbólico con lo que necesita el sector para intentar regularlo. Los expertos calculan que faltan entre 20 y 30 mil viviendas en Baleares. Que no quiere decir de nueva construcción, sino que salgan al mercado, ¿no? Que ese es el gran reto, que salgan viviendas al mercado. Algo que no se está consiguiendo como esperaba el actual gobierno cuando tomó posesión, ¿no? Las medidas están funcionando parcialmente. Es muy complejo, esto lo hablamos aquí mucho, semana tras semana, y es algo que es muy complicado de solucionar por la cantidad de factores que están lastrando el sector de la vivienda y sobre todo lastrando el bolsillo de los que quieren acceder a una vivienda, que lo tienen imposible a día de hoy. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona. Esas 1.200 viviendas de protección oficial no están, muchas de ellas, iniciadas, y eso es lo que complica todavía más, porque, claro, el constructor que haya presentado el proyecto y todavía no se ha iniciado, pues pedirá una revisión de precios. Yo creo que el gobierno tendría que responder. Si hay un incremento en el encarecimiento de los materiales, tendría que responder, porque si hay algo esencial es la construcción de estas viviendas, ¿no? Por tanto, considero que ese esfuerzo debería hacerlo. A partir de aquí veremos cómo evoluciona. Lo cierto es que los materiales se están encareciendo y se prevé que se encarezcan más. Entonces es normal que el precio de una vivienda se incremente.
Ostres, les mesures d'habitatge són les que estan un poc pendent d'un fil, perquè hem parlat abans, no?, del tema dels llogaters, si se podrien incloure en aquest pla de mesures anticrisi de Pedro Sánchez. Ara parlem de les habitatges de protecció oficial. O sigui, el que més ens preocupa, que és l'habitatge, està un poc pendent d'un fil, Ángeles.
Bueno, yo voy a decir algo que no va a gustar a quien me oiga, sobre todo si se dedica a la construcción, pero los constructores han ganado muchísimo dinero en Baleares. Entonces la pregunta, al hilo de lo que decía Edu, es, claro, no van a empezar unas viviendas a construir si luego van a perder dinero. La pregunta es, ¿van a perder dinero o van a ganar menos? ¿O no van a ganar tanto? ¿Vale? Han ganado muchísimo dinero. Entonces, lo que no pueden ser es que un precio tasado de vivienda salga al precio que sale en Baleares. Es una locura. Hay viviendas en la península que se venden por 20.000 euros.
Ángeles, l'exemple que sortia avui als diaris, has vist l'àtic de Palma horroroso. Per 200.000 euros i tenia 20 metres quadrats. O sigui, amb aquest exemple de més actualitat impossible...
Iba a fer al·lusión a esto. O sea, es de risa. Dios mío, es que... bien, menos de 200.000 euros, 20 metros cuadrados.
Exactament.
Esto es una broma.
Cridaves atenció perquè era un anunci d'un àtic al centre de Palma, mm-hmm. No? I quan veien el preu, que crec que eren 190.000 euros, cridaves atenció, però clar, parlàvem ni tan sols d'un estudi de 20 metres.
És una locura lo que está pasando, ¿no? Ahí ya entraremos incluso en si hay que contener la compra de extranjeros, que ya sabemos que tiene muchas dificultades en Europa, pero yo creo que hay que empezar a tomárselo en serio, porque si tú miras el parque, o sea, las propiedades que hay en Baleares, no sé el porcentaje, es que no lo sé, pero habría que investigarlo, el porcentaje que pertenecen a extranjeros. Entonces llegan aquí y al final esto esto pues explota, es una burbuja que explota y explotará en cualquier momento y ya está explotando. Es decir, nosotros no nos podemos permitir comprar determinadas viviendas al precio que salen, y porque las venden además extranjeros. Ya sabemos que ha habido incluso blanqueo de capitales aquí, dinero procedente de otros países, de asuntos delictivos, que vienen y compran aquí propiedades de lujo que luego salen por 5 veces más o 10 veces más de lo que han comprado. Entonces, bueno, el tema de las VPO creo que hay que mirarlo con lupa, porque ese encarecimiento de los materiales, si realmente la repercusión que luego el constructor quiere sobre el precio de esa vivienda corresponde con el encarecimiento de cada uno de esos productos o materiales, perdón. Hay que mirarlo con lupa. Y luego el mercado negro que ha habido con las VPOs es indignante, es una vergüenza. O sea, tú compras una vivienda protegida y tienes que mantenerla con ese precio, y se ha hecho un mercado negro brutal con pagos en B y aspectos que no pueden estar respaldados de ninguna manera, claro, y que se debe perseguir.
La pregunta es si las 1.200 que están proyectades, perdoneu, podrien córrer perill, Josep, per on passa la solució, o simplement s'està complicant aquesta solució.
No, evidentment, no. En la línia del que diu Nájeles Durán, és cert que hi ha uns preus desorbitats a Balears, però perquè, per l'efecte desmarcat de l'oferta i la demanda, hi ha molta demanda d'habitatge i hi ha poca oferta. Poca oferta, primera, perquè les llicències tarden. L'anterior govern de la senyora Armengol va suprimir les zones de transició on es podria edificar. A Menorca, el PTI, el Pla Territorial, va reduir alçades edificables i ara l'està revisant el govern del Partit Popular per al manco a Moll Ciutadella per afegir un pis més. O sigui, el sol urbà que hi ha disponible s'ha de poder treure el màxim aprofitament. Clar. Més cosa vull dir. 1.200 habitatges de protecció de UVPO, de l'IBAVI, en marxa. Evidentment, i el que diu Nájeles Durán, els constructors, els empresaris, volen tenir la garantia de que si fan aquella obra no hi perdran doblers. Vivim un moment d'inflació, d'incertesa, provocat per la guerra d'Iran, que està provocant un encariment de tots els preus, dels subministres, dels materials. Per tant, les licitacions d'obra pública, segurament, moltes ara mateix estan amenaçades, quedaran desertes. Mireu, l'any passat, de 117 projectes d'obra pública que es van licitar a Balears, i estic xerrant de Menorca, 14 van quedar deserts. Suposa un 9%. 83 s'han adjudicat i 18 estan encara pendents. Va, una qüestió. Vosaltres vos imagineu que el govern de la comunitat autònoma decidigués crear una empresa pública per construir habitatge i que estigués en mans de funcionaris? És que després els preus serien el triple del que val. Ha de ser l'empresa privada i té que haver un factor de regulació. Però quants costos per construir aquests habitatges a través de l'IBAVI en aquests moments no sabem quins seran? No pot el constructor saber de quina manera podrà presentar-se a la licitació i si realment els preus de lo que s'ha adjudicat aniran augmentant. Jo crec que la solució i a cap passa, bàsicament, no per construir que sigui l'IBAVI, perquè tarda molt la construcció, sinó el que fa el Consell de Menorca, que ja ha anunciat. Comprar blocs de pisos construïts, ja edificats, i els posarà a un lloguer a preu assequible. És una idea del Consell de Menorca que enguany veurem compra de blocs de pisos construïts i que a través de l'IBAVI ja se posaran en el lloguer en els menorquins. Però no esperar a construir, perquè passarà el 2026, el 2027, i els 1.200 pisos aquests no estaran edificats.
mentrestant, per on passa la solució? Perquè, clar, tenim a l'altra cara de la moneda, hem parlat en aquest programa moltes vegades, la realitat. La gent no pot accedir a un lloguer, no pot accedir a un habitatge. Tenim més de 200 persones vivint a l'antiga presó de Palma després d'aquest darrer recompte. L'incendi d'ahir a Sa Teulero, precisament a un assentament de barraques il·legals. Estem compartint algunes de les imatges d'aquest incendi de grans dimensions a un dels assentaments de barraques més extensos de ciutat de Palma, una columna de fum que va ser visible, no sé si vau tenir l'oportunitat, però era visible de diversos punts de ciutat. Afortunadament no ha hagut ferits, però es veu que el foc se propagava de forma molt ràpida perquè hi havia fems, hi havia material inflamable, però això posa en entredit també el risc de les persones que han de viure en aquests assentaments il·legals, que no tenen on anar i que, a més, viuen a llocs exposats precisament als riscos, com és el cas aquest darrer de Sa Teulera. Aquesta és una realitat de l'accés a l'habitatge a les nostres illes. Sí. Gent que no té on anar i viu a barraques. I, a més, cada vegada hi ha més d'aquest tipus d'assentaments, perquè se va començar amb alguns, però ara mateix ja no parlem d'Eivissa, que també és una realitat entre Can Roba 1, Can Roba 2... En el cas de Menorca, per cert, me consta que no hi ha al Manco no hi ha un gran número destacable o no tenim constància, Josep, no?
Efectivament.
No, eh?
No, efectivament, no existeix aquests assentaments. No vol dir que hi hagi algun cas molt concret, molt poc, però aquesta concentració a Sa Teulera de Mallorca i que també hi ha Eivissa, a Menorca aquests nuclis no existeixen de moment.
De moment.
Esperem que no es arribi a formar.
Però tant a Mallorca com a Eivissa és una barbaritat. Basta apropar-se no només a assentaments de barraques, si ja parlem de caravanes, de gent que no té accés a un habitatge. I aquests incendis jo crec que es mostren aquesta realitat a vegades que no tenim tan present sobre els problemes que hi ha a l'habitatge aquí, al nostre territori.
Però basta passear per la ciutat, moverse per la ciutat a pie. Vamos, es algo que está a la vista. Para mí es el problema de primer orden que tenemos en la sociedad balear, especialmente en Mallorca, especialmente en Eivissa, en Palma. Por motivos como este, el incendio que se declaró en estas barracas se ha desalojado a la gente, o se está desalojando a la gente que vive en la antigua prisión, porque había incendios y puede haber un grave problema de seguridad del cual serían responsables las administraciones públicas, que son las dueñas de ese edificio. Por tanto, es de sentido común que se realice ese desalojo. Lógicamente, esas personas van a ir a vivir donde puedan, porque no tienen un lugar donde pernoctar, ¿no? Y esto es un problemón. Lo estamos viendo, cualquier ciudadano de Palma lo ve, es creciente, cada vez hay más gente sin techo, y esto es terrible. Y va a ir a más, porque lógicamente el mercado de la vivienda está como está y la población pues no para de crecer, no ha dejado de crecer. Por tanto, creo que el problema para mí es el que deberían destinar todos sus esfuerzos y sus energías los gobernantes de Baleares.
Totalmente, totalmente con lo que dice Edu, es el gran problema ahora mismo y además conlleva otro, yo creo que esto va a generar muchas fricciones a nivel de ciudadanía. Tiene un problema adicional que es la aporofobia, que es al final es ese odio hacia la persona pobre que no tiene donde vivir, pero que molesta. Porque la gente que vive en Sa Teulera, que hay unos precios desorbitados en viviendas allí, que un piso de... Bueno, es que hablamos de cifras millonarias que son imposibles de asumir. Le molesta esa gente porque... bueno, pues hay insalubridad, no hay luz, la gente no hay fosas sépticas, no hay conexión con pues la gente hace sus necesidades, etcétera. Entonces esto genera un problema muy grave, porque además pues eso, al final es una discriminación también o un odio hacia personas que realmente lo único que quieren es vivir, pero no tienen los medios para que esto ocurra y no es agradable. Reconozco que a lo mejor no es agradable ver esos asentamientos al lado de tu casa, lo entiendo. Pues
claro,
los políticos...
La pregunta és a on van si no, no? Aquesta és una gran pregunta perquè de moment no hi ha una solució per a aquestes persones. Sí, en el cas de la presó de Palma sí que el bisbat s'ha compromès a donar una mà y acercar algunas alternativas.
Bueno, quizá también el tema de los bancos, esto sí lo hizo Armengol y oye, no, pues claro que sí, que habría que tomar alguna medida de ese tipo, es decir, hay mucha vivienda que pertenece a bancos, a aquellos bancos malos, etcétera, y que, cuidado, yo a veces por curiosidad lo miro, no daré ningún nombre, pero miro por cuánto salen viviendas de este tipo que se han quedado bancos y salen por precios desorbitados también. Es decir, el banco quiere hacer un negocio también. Se ha convertido, tiene una facción ya de negocio que es una inmobiliaria. Bueno, pues a lo mejor debería políticos comprar a un precio muy bajo.
Pero el sistema bancario sostiene el sistema de vivienda. Es decir, la gente no puede comprar una vivienda, se endeuda con un banco. Es decir, no podemos atacar tampoco el sistema bancario. Se pueden poner freno, se pueden poner límites, pero no... El sistema es el que es, ¿no?
Pues dar salida a una serie de viviendas vacías.
Bueno, y para empezar también, recintos o edificios que pertenecen a la administración pública, pues agilizarlo. Tenemos proyectos de vivienda, como por ejemplo de Son Busquets, que están parados desde hace décadas. Nadie acaba de rematarlos, cambia el gobierno y queda en un limbo. Todo eso...
És la gran pregunta, companys. Quina és la solució a l'habitatge, per on passa? Seran mesures incloses en aquesta reunió, en aquest Consell de Ministres Extraordinari? A les 11, recordem, compareix el president del govern, Pedro Sánchez, davant els mitjans de comunicació i podrem saber quines són aquestes mesures. De moment ja se contempla una, que és la reducció de l'IVA del 10% en el preu dels carburants. S'han de fer una petita pausa ràpidament per publicitat i tot d'una encaram la recta final d'aquesta tertúlia.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa... Tot canvia. Y más, Consell de Mallorca.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 2,19 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros la unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Tienes que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 9:52 minuts. Continuem en aquesta tertúlia repassant l'actualitat i mos avançam un poquet més a les vacances de Setmana Santa. Segur que moltes persones aquí a l'arxipèlag igual tenen previst sortir, anar a veure la família. S'ha de tenir present que seran dies complicats. Encara no sabem si podria solucionar-se un conflicte que ara mateix tenim com a punt de mira, que és el de les empreses Ground Force i Menzies, que donen serveis de terra als aeroports d'Eivissa i també a l'aeroport de Palma, i tenen previst començar una vaga indefinida. Això serà a partir de divendres, dia 27 de març. Ho han anunciat denunciat els sindicats UGT, USO, també Comissions Obreres, reclamen el compliment del conveni i garantir la recuperació salarial. De moment, el que sí sabem és que se faran aturades parcials cada dilluns, dimecres i divendres, i les conseqüències són evidents. Retards en els vols i la gestió dels equipatges pocs dies abans de Setmana Santa. No és la primera vegada de la que parlam, no?, respecte al personal de terra de l'aeroport, però clar, se torna a concentrar en dies difícils, dies previs a la Setmana Santa. Un altre problema que se cronifica, el dels aeroports, el de les companyies de terra, i sobretot la petició, que simplement és un compliment del conveni. Què en penseu? Seran dies complicats? Se podrien produir canvis en els vols? Podria ser una setmana complicada per moltes persones? Parlant, si vols, amb la primera dels usuaris i després de les persones que reivindiquen, que en aquest cas són Comissions Obreres, UGT i USO.
A ver, aquí el problema deriva del cambio de concesión de los servicios de tierra, del handling en los aeropuertos que deriva de un concurso de AENA en 2023, y eso se ha enquistado y lleva con ese problema desde entonces. Ya hubo huelgas y problemas el verano pasado en este sentido. Y yo creo que tiene que ver con la privatización radical privatización de esos servicios, con los concursos que primaron los aspectos económicos. Eso al final conduce pues a empleos más precarios, lógicamente, y en este caso, pues al final a estas amenazas de huelga que, como siempre, toman al ciudadano por rehén, entre comillas, como rehén en esa negociación. Claro, es un elemento de negociación habitual, ¿no? Que creo que también tendría que estar limitado, es decir, debería intentar, desde mi punto de vista, que no siempre recaiga sobre el ciudadano, que además de pagar sus impuestos, se quiere ir de vacaciones unos días, es que, y al final lo sufre.
Estava pensant, és com un arma de doble tall, perquè clar, si tu fas dates que no són, evidentment, dates en mobilitzacions, tal vegada passa desapercebut. Aquí s'ha de tenir present, no?, les dues visions. Evidentment, gent que està desitjant tenir vacances després de molt de temps, o qui sap si no han tingut molt de temps, van a veure la família, no se sap, però clar, si no se fan en aquestes dates, és vera que no se visibilitza tant. No?
Damos por hecho que todo el mundo en esos días vuela de vacaciones, pero lo sabrá que no. Es decir, habrá que van a visitar un pariente enfermo, lo que sea. Y el derecho a la huelga, obviamente, no se puede pisotear. Es un derecho reconocido en este país, pero hay otros derechos que están en juego. Y siempre paga el ciudadano y siempre se amenaza con huelga en los días de vacaciones señalados. Y lógicamente los gobiernos acaban cediendo, que al final, pues con los concursos públicos y las cuestiones públicas, al final, pues no son de nadie y se acaba cediendo en esas negociaciones de presión. A mí eso me parece que al final pagamos siempre los mismos, ¿no?
Pues sí, nosotros al final estamos secuestrados, tenemos el problema de la insularidad, los precios se disparan, menos mal que tenemos ese 75% de descuento que sé que sienta bastante mal en la península, pero que bueno, para nosotros no es fácil salir de aquí. ¿Qué hacemos si no? Es imposible, pues nos encontramos una especie de secuestro. Entonces va a ser un problema tanto para el turismo, pero para mí, como dice Edu, me preocupa más la ciudadanía de aquí, ¿no? Que al final, pues nada, nos encontramos que en periodo de vacaciones, pues si queremos irnos a algún sitio no vamos a poder, y cuando podamos además con precios desorbitados, porque esto es lo que ocurre.
Y la doble insularidad, porque claro, aquí hablamos de Palma, pero en el caso de a Menorca, els aeroports afectats, recordant, seran Eivissa i Palma, no en aquest cas Menorca, però Menorca, aprofit que tenim en Josep per demanar-li que ja compta amb una doble insularitat, o sigui, ja està patint els efectes d'aquesta doble insularitat.
Efectivament, mira, Marta, Edu i Angie, jo resumiré el programa d'avui, tots els temes que hem tractat, que encara estem parlant de sa vaga, que al final també us acabarà afectant a Menorca, perquè les escales de Mallorca, Eivissa, Barcelona, Madrid, Barcelona, per totes. El tema de l'habitatge, que hem dit, l'impacte de la guerra d'Iran. Tot es resumeix en una sola qüestió. Som unes illes. Som unes illes petites. El món és molt gran. Hi ha 7.000 milions de persones. Balears és el oculto, objeto de deseo. Tothom vol venir a Balears. Al final, ho patim, els residents a Balears. Exacte. Aquesta vaga en els aeroports, que comença dia 27 de març, ens afectarà també en els residents.
Exacte.
La qüestió és han de prioritzar els residents, els han de prioritzar en l'habitatge. I el que no pot ser és que només vingui gent molt rica per comprar cases. Tornen al tema de l'habitatge. Amb el tema de transport, no són els turistes que deixaran de venir. Són els mallorquins, menorquins i eivissencs que no podran sortir.
Exacte.
I aquesta qüestió es resumeix en una cosa. Amb el fet de ser illes. No estem reconeguts, no estem compensats. I mentre el fet de viure en una illa ha de ser un avantatge i no una dificultat i un sobrecost, els balears, els residents en aquest arxipèlag seguirem castigats i discriminats. I aquesta vaga serà un nou càstig per als residents, no per als qui no podran venir, que també són els visitants. Som els que vivim aquí, que no podran sortir i quedarem engabiats a les nostres illes.
Molt breu,
més illes que mai.
No, i no hay que olvidar, Josep, que el aeropuerto lo controla AENA, una empresa estatal sobre la que privatizada en el 49%, por cierto, en la que Baleares no pinta, ni pincha, ni corta.
Nada. Pues.
En tot cas, ben pendents, recordem la data, que això serà a partir de la setmana que ve, el dia 27 de març. No tenim més temps, el Justet, per desitjar-li bon cap de setmana a Edu Colom. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, Josep Pons Fraga, moltes gràcies.
Bon dia, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Àngeles Durán.
Moltes gràcies.
Notícies i tot d'una, encetem aquesta segona hora de programa aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió.